Nadent Do. Això era una senyora rica rica, que només tenia una filla que va néixer amb una dent d'or. I en el testament li deixà que forçat s'havia de casar amb un que tingués també una dent d'or. I si no, que la feia borda. Aquella pobra Lota, que era ben querada i ben tallada de pertot i més viva que una centella, ben tenia de pollestrells, revellers i tenrals que li anaven davant i darrere i li feien la cort. Però, com cap d'ells tenia la ditxosa dent d'or, la pobreta, amb molt de sentiment del seu cor, els havia de dir: «A un altre portal en donen dos». Tan apurada arribà a estar de tanta casera que tenia, que una vegada li escaparen aquestes paraules: «Mal fos amb un dimoni ma caseria, en tal que tingués una dent d'or». Aquelles paraules no caigueren en terra. En Barrufet les sentí, i ja ho crec, que pren la forma d'un fadrinel o d'una vintena d'anys, alt, estirat, present, ardit, gentil, amb una dent d'or. Se planta davant aquella Lota i tresca qui tresca, carrer amunt, carrer avall, i mira qui mira per les finestres i balcons de aquella, i riu qui riu perquè li vegessin les dents, sobretot la ditxosa dent d'or. Un parell de criades desenfeinades l'afinen i corrents a contaró a la senyora: «Senyoreta, venga, venga, i veurà quin galant jove se passeja per aquí davant i no fa més que mirar les nostres finestres i balcons i riu qui riu i mostra unes de més blanques i en té una d'or». «I què me deis?», diu la senyora. «Lo que sent, senyoreta», diuen les criades. «Vingui, i vostra mateixa se podrà treure un gat d'ossec». Nadent d'or guaita per una finestra i ja ho crec que el guipa en aquell polissardo. Mira qui mira per aquelles finestres i balcons i riu qui riu i mostra qui mostra la dent d'or. Aquella Lota no va poder estar pus de tan fort que la casera la patxucava i diu a les criades: «Allotes, anau a l'acte en aquell galant jove i digueu-li si vol fer un favor de pujar». Les criades hi van i li diuen: «I l'Eliardo ja ho crec que hi puja. Ben peus alts, més xabarel lo que un busqueret». «Mira», li diu Nadent d'or, «si no te dic per què t'he cridat, no ho sabràs. Te vaig encetar una cosa que no és propi de les al·lotes en setaró, però jo m'ha trot com cap altre al·lotre del món se s'hi ha trobada mai. Aquí on me veus, som una al·lota sense pare, ni mare, ni germà, ni germana, rica de tot, que maneig les dobles de 20 pelades. Però mo mare m'ha deixat un testament que em fa borda si no me casa amb un que tingui una dent d'or com jo mateixa. Molts en són venguts de galants joves a demanar-me per casar, però les he hagut de dir que no, perquè cap d'ells tenia cap dent d'or. Tu veig que en tens una. Per lo mateix, sols amb tu me puc casar. Ara, a veure tu què hi dius». «I què he de dir?», diu aquell reveller. «Ja hauríem de ser casats». «I de quan mos casam?», diu ella. «Ara mateix», diu ell. «Bé», diu ella, «espera'n demà per tenir temps d'enrenyar-me una mica la cosa». «I de demà», diu ell, «demà ben de matí m'entregaré en tots els meus parents, amics i conegut per manar-te'n». «Bé, i de», diu ella, «quedam així». Se'n va aquí el gran polissardo i aquella Lota entra un poc en si. I pensa qui pensa en tota aquella cosa que li acabava de passar, comença a estar mal a ple i se posa a dir: «Però mesquina de mi, quina l'he fet? I sense saber aquest estornell, qui és ni qui no és, ni de quines egos ve, he donat paraula de casar-me. Però jo on he tingut un cap?». I llavors li vengué a la memòria ho descuit farest que havia fet. Sa mare, quan se morí, li deixà, entre moltes altres coses, un cavallet, que era una ànima encantada. Deixen-li ben comanat que mai resolgués res que no anàs abans a demanar de parar en aquell animaló. I de bé, llavors recordà que, per donar-ho sí en aquell xitxarello de casar-se, no era anar a demanar de parar en un cavallet. Però com som anat tan tapada, deia ella, amb una cosa tan grossa com es pren de l'estat de matrimoni, no he anat a demanar de parent o que ballet. Oh, és grossa, ben grossa la porcada que he feta. Sobretot me n'hi vaig ara mateix, veient quin camí me donarà. Se n'hi va i li conta un pas a no que ballet, que li diu, però quina l'has feta? Massa que ho veig, diu ella, que l'he feta grossa. I tant, diu que ballet, que te penses qui és aquest xaval? Qui? Diu ella. I d'en Barrufet, diu l'animaló. I què me dius? Exclama ella tota estorada, tota borronada. Lo que sents, diu que ballet, fos ser venguda abans de donar-ho sí, a demanar-me consell. És que no hi he pensat, diu ella. Ja ho crec, diu que ballet, a vosaltres, dones, vos n'aprèn així, en per l'arbor de casar, perdeu-vos estreps i la tramuntana de vista. I ala, casem-nos sense com a nervós, a Déu ni a Santa Maria, i llevar molta volta, vos ne duis l'humor per el cap, i tots són plors i desquet d'ells, i dir la mala pèssima de l'home que vosaltres mateixes heu triat. Tens tota la raó, diu ella, he fet la gran porcada, ho veig massa, però veient quin camí m'adones per sortir d'aquest envitricollat tan farest. Bé, si tu fas lo que te diré, diu que ballet, encara podria ser que em fosses escàpola d'en Banyeta Verda, que allà on te vol dur, és dins l'infern. Jesús Sant Antoni, exclama aquella al·lota, dins l'infern. Idò, diu que ballet de gran bamba, veient si te duria un ocel aquest al que atràs. Bé, digues, idò, què he de fer, diu aquella mesquina. Mira, diu que ballet, o Polissó vendrà amb un xinxer de gent i una gran taringa de carrosses. Tu diràs que no estàs avesada a colcar més que damunt amb mi. Tot d'una que t'hi posaràs, jo ja hauré pegat llongo i altre i de d'allà tant com em podré treure. Ells mos pitjaran darrere com a llampons. Si te gires cap a ells, veuràs que tots són dimonis. Tots amb un grandiós banyam, coa enrabanada cap amunt i peus forcats a punt de gall. Però tu, ben alerta a regirar-te gens, eh? Ben aferrada a la meva cabera. I alerta a tombar ni per l'esquerra ni per la dreta, si no vols que mos apleguin. Si Déu vol i Maria, no mos hauran a cames. Prou que ho faré així, com t'has dit, diu Nadenda. I la dona no dormien tota la santa nit davant aquelles comandacions tan esglaiadores. La matinada se posà un vestit de lo més preciós i quan en Barrufet s'hi presentà amb aquell xinxer de llocifers que apareixien tots fills de rei damunt aquelles carrosses que semblaven d'or i pedres precioses, nadent d'or les donà un bon dia i ja tret el cavallet i quan en Banyeta Verda li oferí la carrossa millor de totes que resplenia com un sol, tota de diamants, ella li diu, t'agraeix de tot cor l'oferiment, però no el puc acceptar. Jo no estic avesada en anca rossa, i els temps d'una ave Maria ja entendríeu en Vaticó. I avui trob que no és dia de res d'això, ja tenc la meva colcadura, aquest cavallet, que el juqui en qualsevol. I encara no ho va haver dit quan peia bot damunt l'animaló que em vergui llongo tot d'una i de d'allà corrents de quatre esquerrera oberta. Quan en Barrufet i tota aquella traquelada de llocifers veren aquella endemesa, ja han pitjat darrere el cavallet tot de quatre, estats com em podrien treure. Però el diantre de cavallet, com més anava, més reprenia, allò no era córrer, era volar. I en Barrufet i tota la seva tropa, que veien que no li podien avançar cap passa, tren foc per uquixals i tiraven llans i pestes i no s'aturaven de dir «Ho dimonis aquest cavall! El més dimoni que nosaltres! A tot mort dono brou! Ho dimoni qui l'agaf!» Mentrestant, nadent d'or se gira una mica cap a ells i ja ho crec que tot aquell xinxer que a la partida semblaven grans prínceps i cavallers d'aquells més recolats eren un esbar de dimonions, tots en lo grandiós banyam d'alça closca, amb la cua ben enrabanada cap amunt i en los peus ben forcats, com a galls de llavor. I aquelles carrosses eren totes de foc, com un font de calç ablamat. Quan Adenda veu tota aquella dimoniada i tota aquella foquetèria que los encalçaven, exhala un clit d'esglai dient «Jesús, Sant Antoni, estan perduts si mos agafen!» I què fa ella? S'assenya ben de pressa en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Fa ella la senyal de la creu i aquelles carrosses, en tots ho que anaven de dins, peguen a l'aire, lo mateix que si haguessin esclatat 100 barrobins davall. Va ser tot ho. Amb un tro d'aquells més esglaiadors i esquerdats, la terra s'obri i les carrosses i dimonis tots se n'entra i no en veren pus la pols. Quan un cavallet va creure que no importava córrer pus, s'atura i diu: «De bones me't som escapats, sí que tens raó», diu una dent d'or. «No res», diu el cavallet, «ara hem de veure de quin cap feim estelles. Com a tornar a que teva, no hi pensem per ara si no vols caure en mans d'en Barrufet». «La qüestió és fugir d'ell», diu una gent d'or, una dent d'or. «Costi lo que costi, em vull ser escàpola. Digues què hem de fer i ho farem, sigui lo que sigui». «Mira», va dir el cavallet, «ara hem de veure si troben cap pastora per aquí que t'abarati el vestit. Pareixeràs un gentil donzell i te podràs llogar per criat a que a qualque senyor d'aquests grossos que és allà on solen sortir més avinenteses. I tu, alerta a resoldre res mai que no siguis venguda de manar-me de parar, i podràs venir amb l'excusa de donar-me paia o a veure-me». Nadenda, a ell llargui el coll, a lo que li deia el cavallet. Troben un pastor, s'abaraten un vestit, i el pastor, vestit de senyora, seguí amb la Fabiola darrere les oies, titutit, titutit. I Nadenda, vestida de pastor damunt el cavallet, de d'allà camina, caminaràs, cerca qui cerca una casa de senyor gros, on podrà llogar-se i esperar la vinentesa que el cavallet li havia dit. I a on diríeu que va anar a caure Nadent d'or en lo cavallet? I d'or a cal rei. Troba un parell de criats, mans fentes, i fent la pretxa a la carrera i ja los escomat. «Alabat sia Déu», diu ella. «Per a sempre sia alabat», diuen ells. «Que sou criats d'un rei, vosaltres», diu ella. «Si fa», diuen ells, «que volia res». «I no en sabríeu dir», diu ella, «si el rei hauria de menester que ha criat». «Bé podria ser», respon un, «no res, espera una mica i jo li aniré a demanar». «Mercè me faràs», diu una denda. Les darreres que tenien aquells criats, que aquell desconegut fos cap al·lota ni cap fadrina, sinó un pollestrell que lo que cercava era trobar un racó a cal rei per basquetjar-s'hi la vida amb bona taula i poca feina. I què me'n direu? I ell aquell criat, que era anat a demanar a un rei si havia de mester que ha criat, al punt torna i diu a Nadenda: «Fiat, dona gràcies a Déu que has caigut bé. El senyor rei ha dit que si eres de bon aspecte que et prenguéssim i que te podries cuidar de manaus estables ben nets i adesats, perquè era una feina això que no estava comanada a cap de nosaltres i tots hi feim nassos. De manera que des d'ara pots romandre, i aquest cavaller que manes, mira, posa'l dins un estable d'aquests, tant com n'hi ha, no ve un cavall, perquè què li és en un rei un cavall més? Res, una salivada en terra». A tots aquells criats les cridà fort l'atenció aquell que creia en fadrinat quan el veien tan ben querat, tan ben fet de per tot, tan gentil, tan agradós, i amb aquella conversa tan dolça i plaient, i li varen demanar: «Escolta, i què te diuen a tu?» «Doncs ell», diu Nadenda. Li mostraren uns estables, a fi que dins un cavallet, i li dona paia i quatre garroves, i ja és partida a fer dissabte a tota l'estableria de cal rei, que era molta, i vos assegur que no n'hi havia poc de concert que adesar i que endarguar. I què me'n direu? I dins un parell de dies, aquells estables ja no s'assemblaren de nets que els amenàveu criant nou. Pareixien una copeta d'or. «O rei, sentem, i no se'n podria venir? Fins que un dia», diu a la reina, «mira, i aquest criant nou que prenguérem no fa gaire. És de lo més llevent i avengut que hi hagi en el món. La seva feina és manaus estables nets, que primer eren pitjor que una soll, i ara, des de que ell hi truetja i se'n cuida, ve los tallar que fan mirera de nes que los mana, i el llambretgen, i no et dir res van més nats que la nostra cambra mateixa. Sobretot, la reina, per treure el seu gat d'ossac, davalla en els estables i quan veu aquella gran netedat i galania, en va romandre encantada. I allà fou rei i li diu: «Es va que aquest criat nou és de l'ull dovent i que les guanya de massa a nosaltres en manar les coses netes. I saps quina la m'havia pensada?» «Veiem», diu rei, «amolla-li». «Idò», diu la reina, «que heu criat que se cuida de fer-mos la cambra neta, que passi en els estables, i o dos estables que passi a la nostra cambra». «Sí que has pensat bé», diu rei. «I a l'altre heu criat que se cuidava de manar neta a la cambra del rei passant els estables, i o dos estables, en doncs ell que deien, passar a la cambra». «I què me'n direu?» I dins un parell de dies, la cambra del rei va aparèixer una copeta d'or. Tota resplendia de neta que anava, si podien mirar de per tot. I no vos dir res, si el rei i la reina hi estaven elevats amb en donzell, no se'n sabien avenir de que un pobre criat fos tan fi, tan agut, tan llevent, i llavors tan trempat i tan odiantre per manar les coses tan netes i ben encitronades i que tingués tots els caires tan foguers. I el rei i la reina l'estimaven com si fos estat un fill seu. I com eren una gent sense cap mal fel, un munt de bondat, sense un filet de polissonada, les darreres que tenien de que en donzell fos cap donzella, el creien ben donzell. Qui s'arribà a mal pensar va ser el fill major, l'hereu de la corona. «I què vol que li digui, mo mare?», arribà a dir. «I aquest criat nou me sembla més donzella que donzell». «Ca, home», diu la reina, «ja hi va fuit, i on tens els ulls que estàs biel? On treu cap pensar això? En donzell, es ben donzell i no donzella». I el fill del rei, que cada dia tornava a suquear els ulls a sa mare i a son pare, que en donzell no era donzell, sinó donzella, i son pare i sa mare, que no feia més que riure-se'n, i no s'aturaven de dir: «Aquest fill nostre o perilla de tornar molt boig, l'ha ferrada amb això i no hi ha qui li decant, en ficar bolenga no hi ha qui el torci, ves on treu cap vola que en donzell no sigui donzell, sinó donzella». Però quan l'hereu de la corona seguia fort en les seves que en donzell no era donzell, sinó donzella, un dia la reina, cansada de sentir-lo, s'exclama: «No res, per un desengany teu, fe-li una prova. Posa-li, sense que ell se'n temi, un coixí de plomes en el llit. Si és donzella, l'endemà no serà coneixedor que hi hagi posat el cap damunt, perquè tindrà prou esment en aixiquer-se de tu parlo i fer-li remitjar les plomes i deixar-lo ben estufat, just no tocat de mans. I si és donzell, no es cuidarà de res d'això i el deixarà de qualsevol manera». L'hereu de la corona, o vespre, quan en donzell sopava, agafa un coixí de plomes i el s'endú en el llit d'aquell, llevant o de llana que hi havia. En donzell, abans d'anar a jeure, se'n va donar pa en el cavaller com de costum i aquell li diu: «Mira, alerta que el fill del rei te vol fer una prova per veure si ets donzell o donzella. T'ha baratat el coixí que tenies en el llit amb un de plomes. Si demà de matí el deixes en lo clot que hauràs fet de jaurerí, serà aquest donzell. Si l'atupes i l'estufes i el deixes com si no fos tocat de mans, col·legiran que ets donzella». «Bé, bé», diu en donzell. Se'n va a jeure, no s'hi mira gens amb el manau coixí de plomes i l'endemà de matí el deixa tot amaquerronat com un tat de pica. Mentre era berenar, el fill de rei se n'entra a la cambra d'en donzell i quan veu el coixí d'aquella manera queda fred. Va mostrar-lo a sa mare, la reina, que quan ho va veure s'exclamà: «Ho veu beneit tot, com no és donzell, com és donzell i no donzella». L'hereu de la corona va romandre tot confús. Però des que d'un quant dies torna a suquear els ulls davant sa mare i lo mateix i no parava de dir: I què vol que li digui a ma mare? Aquest criat m'apareix més donzella que donzell. La reina, cansada de sentir-lo, arribà a dir: no res, per un desengant teu m'enaltant. Anant doncs ell, avui o demà per un carrer de les filoes i llavors per un carrer de les espases. Si s'aferra amb les filoes, serà doncs ella. Si és amb les espases, serà doncs ell. Bona idea ha tingut de vossa reial majestat, diu l'hereu de la corona. Avui mateix faré la prova. I què fa ell? Criden doncs ell i ja li diu: mira, hauríem d'anar a fer una volta. Ja ho sap, diuen doncs ell, que sempre estic de peus per servir-lo. Me deixi anar a donar pa i en un cavallet i poren partir en vola. Ala, idò, vés-hi, diu el rei, i torna tot d'una. En doncs ell se'n va donar pa i en un cavallet que li digué: mira, que te volen fer una altra prova. Quina? Diuen doncs ell. Quina? Diu el cavallet. Que el fill del rei te manarà per el carrer de les filoes i llavors per el carrer de les espases. Si te fiques a les filoes, serà senya que ets doncs ella. Si te fiques a les espases, serà senya que ets doncs ell. Bé, bé, diuen doncs ell, ja me servirà per avís, no mouran cames en vez d'això. Se'n va el fill del rei a fer la volta i aquest quan sortien li diu: no res, passem per el carrer de les filoes, que fa estona que no ens som passat. Anem per allà on vossa alteja vulgui, diuen doncs ell, vossa altesa comanda. Arriben en el carrer de les filoes i allà n'hauríeu vistes de grosses, de petites, de mitjanceres, de comunes, de fines, de mostratjades, una bona, l'altra millor. I el fill del rei mira qui mira les filoes i no s'aturava de dir: oh, i què és de guerrida aquesta? I què en direm d'aquesta altra? Oh, aquella sí que ho és bufarella. Oh, mira aquella altra, quina meravella. I en doncs ell, que estava tot impacient i que tallava claus i no s'aturava de dir a l'hora del fill del rei: però què dimoni, hem de reprem a les filoes nosaltres? Què serà cosa vossa altesa que vulgui alçar filador? No m'ho ne mancaria altra, sobretot, que han ne de mester de filoa, filoa, tenir filoi. Per part meva, les podren cremar a totes o tirar-les d'immà. No res, arribar diu fill del rei: si tant de mal d'ulls te fan les filoes, anem a donar una volta per el carrer de les espases. Ara sí que em ve per les meves, s'exclamen doncs ell, i ja hauria on de ser. Se n'hi van tots xerpats i ben peus alts, i tot d'una que entren en el carrer de les espases, allà, hauríeu d'haver vist xalar en doncs ell. Us ulls li botien, de tant arreu que mirava tots els mostradors, i allà entraven a totes les botilles i no feia més que agafar espases i les poupava un mantí i la fulla i les vinclava per veure si eren ben vincladisses i en l'ungle d'un dit gros les provava el tall i llavors les brandava a l'aire fent com que em vestia per au cop. I què me'n direu? I el fill del rei n'arribà a estar marejat de tant de les passejades en doncs ell, que no el podia treure d'aquelles botilles, perquè encara no havien sortit d'una quan ja se ficava dins l'altra i havia d'haver raons per fer-lo sortir. Al cap i a la fi, el fill del rei el podia treure d'un ditxós carrer de les espases i s'entonen a casa seva. Que ha estat? Diu la reina, quan los veu i cridant a part el seu fill. Que ha de ser estat? Diu aquest. Que no se n'ha volgut de mirar que ha de filoa? Ara, d'espases, no em vulgui saber més, vossa reial majestat. M'ha arribat a marejar de tantes que n'ha mirades, tocades i provades, i m'hi ha hagut de posar en les dents estretes per treure-lo d'aquell carrer, no dimoni. Ho veus, va dir la reina. Ho veus, beneitot, més que beneitot. Com no ho és, doncs ella, sinó doncs ell. I ben doncs ell, i d'aquells més recolats. I tu, tan banya i tan encapirronat, en què és més doncs ell que no doncs ell. Ho he de veure si aquesta vegada t'hauràs desenganat de tot. L'hereu de la corona baixà bandera tot confús i el cap que li cloquejava i no hi sabia donar volta que les proves que havia fetes en en doncs ell li fossin sortides tan esforraniades i a la bombe. I què me'n direu? I el fill del rei al punt ja se'n tornà a sa mare en la cançueta de que en doncs ell no li pareixia doncs ell, sinó doncs ella. I per aquí l'hauràs fins que la reina li digui un dia: Però mira que ho ets, pesat i cansadís. No ets aguantador. Encara no estàs desenganyat d'aquest donzell i no donzella. Fes-li una altra prova. Veiem si en sortirem. Te'n vas a l'hort amb en donzell i vols nomenar un cans de caça. Tu, d'amagat, fas amollar un parell de conills dins un lli. Un cans, en afinar-los, ja estaran abordats i bots i llongos per dins un lli. Si és donzella, ella dirà: «Fora, fora! Tot un lli mos farà malbé! Bona nit, roba!» Ara, si és donzell, no li alçarà gens un ventrell que us cans traspolegin un lli. «Si ja ha passat bé, vostra reial majestat», diu l'hereu de la corona, «ara mateix anam a fer aquesta prova». Crida en donzell i li diu: «Home, donzell, saps quina la m'havia pensada?» «Quina?», diu en donzell. «Idò», diu Fidus Rei, «que anàssim a fer estirar una mica un galindons en ucans perquè no perdin un tranc de córrer». «Troc que ha pensat molt bé», diu en donzell. «Ala, idò», diu Fidus Rei, «en a mi, que no puc anar a donar pa en un cavallet així mateix», diu en donzell. «Vés-hi», diu Fidus Rei, «però ja hauries de tornar-se aquí». Se n'hi va corrents en donzell i el cavallet ja li diu: «Alerta a badar gens, te volen fer una prova. Te manaran a l'hort, amollaran de maiat conis dins un lli. Si tu te'n dones pena i dius fora no cans, col·legiran que ets donzella. Si no en fas gent de cas, creuran que ets donzell». «No res», diu en donzell, «no tinguis ansi, bé has fet d'avisar-me, no mouran per aquest caire». Se'n torna corrents en Fidus Rei, que ja havia fet treure cans i enviat un altre criat en tres o quatre conis dins un serró amb borda de mollar-los dins un lli de maiat tot d'una que arribassin cans. Fidus Rei amb en donzell i cans ja s'espitxen cap a l'hort. «Vol dir que hem de caçar dins l'hort?», diu en donzell. «I què ho trobes que amb mala idea?», diu Fidus Rei. «No, gent ni mica», diu en donzell. Sobretot, arribaren a l'hort i cap a nullinar tot d'una, i aquell criat de conis, quan veu cans que arribaven, amolla aquell animalons i ja ho crec si hi ficaren per dins allí. I heu de creure i pensar que aquells cans tot d'una ja en sentiren l'olor i ja estan abordats per dins allí, i bots i llongos en un conis, i allí tot malmenat com si fos estar roba de corsari. I què fan, doncs, ell? En lloc de dir fora en un cans, ja has partit, corrents darrere ells, afuen-los, aquenyissen-los, cuidant a fer ull de crits i de bots per dins aquell lli, i com que ho fes a posta de potetger-lo, i amb un venable que duia, bon ventalls en ull a dreta i esquerra. Fidus Rei, quan va veure aquella feta, n'estaven los que veia drets. No se'n podria venir, no sabia donar volta a tot allò. «Ja basta de caçar per avui», va dir, i cap a contar-ho pas a sa mare. Podeu fer comptes què li degué dir la reina i si se'n degué riure bé d'ell i si n'hi hagué de dir de nons. L'hereu de la corona se'n va dur la gran ruixada, sense saber què havia de dir ni com s'havia de defensar. Passaren un parell de setmanes i com més se mirava en donzell, més se ficava dins un crevassot que era més donzella que donzell. I no pogués estar pus que no hagués de dir a sa mare, que apurada de tot arribà a dir: «Fill meu, tu me faràs morir verda? Com no ho veus que mos tens acabats a tots amb aquestes toixes rudeses teves? Tu mateix li has fet tantes de proves en aquest bo de donzell i no t'arribes a desenganar mai. Per sortir-ne d'una vegada te diré un altre que n'hi pots fer. I mira quina hora t'ho dic, serà la darrera que t'ho diré. Si amb aquestes no te sacies, no me tornis venir pus davant ni darrere amb tal que vermoni. Que me digui aquesta prova», diu l'hereu de la corona, «i jo li promet, com som home, que no la tornaré a molestar pus mai més per una tal cosa». «Mira, idò», diu la reina, «jo he notat que sempre que en donzell li manen una cosa o una altra que no és el que fa cada dia, tot d'una demana per anar a donar pa en el seu cavallet. I això m'ha fet arribar a sospitar si hi ha qualque misteri entre ell i aquest cavallet. Mira, Tu poses un collar de perles i diamants a un ca de caça i el t'emmenes a la carrera i li fas amollar un coní davant. El coní fugirà com un llamp i el ca li pitjarà darrere, corrents tant com en pugui treure. Tu, llavors, crides en donzell, cridant com un desesperat, «Per amor de Déu, vine, donzell! Aquest dimoni de ca que mos ha pres el millor collar de perles i diamants que teníem! Corre de pressa a veure si el captures! De pressa, per amor de Déu!» Et segur que en donzell no anirà llavors a demanar per anar a donar pa en un cavallet, sinó que se n'anirà corrents darrere aquell ca. I quan torni, jo sortiré i diré, «Donzell, quina passada! El teu cavallet ara mateix ha estirat-ho potons! S'ha mort!» Si ell diu, «Mesquina de mi!», serà doncs ella. Si no ho diu, no em vulguis saber pus i no m'arvenguis pus mai amb aquest més donzella que donzell. «Sí que m'agrada aquesta idea», diu l'hereu de la corona, «provem-la i que sigui la darrera prova, com som homo». Se'n va el fill del rei a cercar un collar de perles i diamants, el posa un ca de caça i quan el tengué a la carrera li fa mollar un coní davant. El coní consen milions de d'allà i el ca tot d'una que li amollen darrere el coní, traient-ho corre d'ho dir faners i ho diu menges. Mentrestant, que el fill del rei ja cridava com un desesperat. «Doncs ell! Oh, doncs ell! De pressa, vine! De pressa!» Compareix en doncs ell a l'acte cridant, «Què és això, senyor Altesa, què li passa?» «Què m'ha de passar?» deia el fill del rei, «que aquell dimoni de ca s'endú passat per el coll, el millor collar de perles i diamants que teníem. Corre, per amor de Déu, a veure si el captures, a veure si la pleies, a veure si li prens. De pressa, que no hi seràs atents. De pressa, per amor de Déu!» En doncs ell no el deixà que va, perquè s'espitxà darrere el ca com un lleonzí, corrents tant com en podia treure, cridant a tothom que veia, «Parau aquest ca! Parau-lo, que s'endú el collar millor de que el rei, tot de perles i diamants, parau-lo, per amor de Déu!» Sobretot, tant va cridar i tant va córrer que alçà tota la ciutat i a la fi assolí aquell pobre ca, que no havia fet per mal de fugir en el collar. El duia perquè li havien posat i corria tant a les totes per aplegar aquell ditxós coní que li havien amollat davant. La qüestió va ser que en donzell s'entregà tot xerpat, brat sonant i orella fumant, amb lo que hi ha collar de perles i diamants. Tots ho de que al rei li sortien a camí. I allà tothom li donava l'enhorabona i tothom li deia, «No hi ha vel si no és per tu, bona nit, collar!» I el fill del rei era el que li deia més. Amb això, se presenta la reina i ja li diu, «Enhorabona, estimat donzell, du collar de perles i diamants que mos has salvat. Però una mala notícia t'he de donar. Ara m'acaben de dir que el teu cavaller l'han trobat mort. Sens dubte, una mal de ventrada el se n'ha duit». «I què me'n diu, vossa reial majestat?» s'exclama borronat en donzell, tornant de mil colors. «El meu cavaller és mort! Oh, mesquina de mi!» I em va caure a terra de baticó. Com la reina i l'hereu de la corona i tots us altres sentiren aquella exclamació, «Mesquina de mi!», s'exclamaren tots esglaiats. «Ah, i què tal? I ella ho és, doncs ella, i no doncs ell. Feia't si endevinava l'hereu de la corona», deia tothom. Sobretot, la saren d'enterra a doncs ella, així com pogueren, i la s'enduen damunt un llit, li compareixen o metges i a la fi la feren cobrar. I la reina la fe vestir de dona, donant-li un vestit preciós de tot, com si fos estada una princesa. I si nadent d'or, vestida d'homo, cridava tant l'atenció per la seva gentilesa, galania, gràcia i finura en totes les seves coses, que no havia de ser vestida segons el que era i demanava el seu estat. I ara, segur que tots vosaltres ja veus el que havia de succeir forçat. Què havia de succeir si no? Que l'hereu de la corona queda enamoradíssim de nadent d'or. I va dir a son pare i a sa mare que o romandria fredí tota la vida o se casaria amb aquella donzella tan guerrida i tan airosa en totes les coses, perquè cap n'hi havia en el món que li agradàs tant com ella, ni d'un bon tros. Son pare i sa mare, quan el veren tan encarat, allargaren el coll i agafaren la dent d'or i li diuen el que feia el cas. Ella va ser molt aguda, demanar 3 dies per passar-hi i les hi accediren. I mirau quin acudit va tenir, demanar per anar allà on havien enterrat el seu cavallet, perquè hi volia anar a plorar per aquell amic seu tan gros. On està enterrat, digué la reina, si no és mort, dona, si no va ser més que una farsa que et feren per provar-te, per aclarir si eres donzella o donzella. I què me dius, senyora reina? S'exclama Nadendo. I aquesta marvera, i el cavallet és viu? Prou que ho és, diu la reina. Perquè ho toques en les mans, la manaren dins l'estable, i vaja si va ser el cavaller, menja que menja paia, o més descansat del món. No vols dir res de l'alegria que va tenir Nadendo. I què me'n direu? I a una deshora se n'hi va ben d'amagat. Nadent d'on o cavallet i li conta el que li passa, que el fill del rei la vol per casar i que ha de tornar la resposta en el rei i la reina dins 3 dies. El cavallet, quan la va sentida, li diu: bé, i a tu, què t'agrada, el fill del rei? Prou que sí, diu ella, però i què té la dent d'or que ta mare et deixa en el testament, diu l'animaló. No, diu ella. I dona, t'hi pot casar, dona? Diu cavallet. Massa que ho veig? Diu ella. Oi, si li poguessin posar la ditxosa dent d'or? Ja li hauries posada, diu cavallet. Faria estona? Però bé, com en sortint d'aquest bugat? Com? Diu cavallet. No tens altre remei que traurem-me de l'estable sense fer gent de renou ni mica d'estabó i en ser de fora te poses damunt mi i no haguis por, jo faré lo de més. Creu-me que no és hora de paupar. Nadendo ho va comprendre ben bé que si no s'espedien de tot, s'esposaven a que los esborronassen sa potranca. I què fa ella? Posa la sella i la brilla en el cavallet, el treu de fora anant de puntes sense fer gent d'estabó, tot d'una que és de fora, pega bot damunt el cavallet i ja és partit de 4, però de 4 és tot d'una, tant com en podria treure. Corregueren fins que va ser dia clar, que s'amagaren dins un bosc ben espès, esperant que tornàs venir la fosca per córrer de vell nou fins a l'altra sortida de sol. La qüestió era no anar de dia per camins, a fi de que no les poguessin seguir passos, ni sabés ningú per on havien pres. Ara no vos dic quin trastorn no s'endugueren aquell rei quan l'endemà matí se trobaren sense nadent d'or i sense el cavallet. El fill del rei s'apeiava en la cap per les parets, s'arrabassava el cavall un grapat en cada mà. Se pensaven que tornava boig. I què han de fer? I què no han de fer? I a la fi aclariren que hi havia una dona tevea que era fada i que sabia fins tot a on s'acolgava el dimoni. Pica el fill del rei de talons cap a aquesta doneta i ja l'envesteix perquè li digui per on pare nadent d'or. No ho sé, diu aquella veieta, què farà vossa altesa si la plegarà? Estic disposat a fer de tot, diu fill del rei, digueu què t'hem de fer. I do, diu la fada, que se posi damunt tu cavall més corredor, en sortir de la ciutat trobarà un entrefort de 3 camins, amolli en un cavall que prengui el camí que vulgui d'aquell 3 i li doni llandera, i de d'allà i de d'allà i no se cansi de donar-n'hi. Si ho fa així, no l'assolirà a nadent do. Mira quina hora li dic. El fill del rei fa posar la sella en un cavall més corredor, ai pegue bot, si aixanca ben aixinquat, hi ha l'aventall i altre en aquell cavall que ja has partit de 4 i de d'allà tant com en podria treure. Arriben a l'entrefort de 3 camins, li amolla el fill del rei i l'animal pren ho d'enmig i el fill del rei llandera en el cavall i el cavall de d'allà i rebotia aquell animal, allò no era córrer, allò era volar. I què me'n direu? I aquest de 7 dies, el fill del rei colombra nadent d'or el cavallet dins una usina i el punt los és damunt. I què fa el cavallet? torna un carboner i fa tornar nedenda una sitja de carbó ben ablamada, i fum, i una partida de munts de carbó ençà i allà. Alabat sia Déu, diu fill de rei. Per a sempre sia alabat, diu aquell carboner. Escoltau, diu fill de rei, i just ara no hi havia aquí una galant donzella amb un cavallet. Tots aquests munts, diu carboner, ja estan venuts. Ara, o de la sitja, el podeu prendre tot, si mos avenim en el preu. No vol dir que això, diu fill de rei, sinó si heu vist aquella donzella i aquell cavallet que fa un moment que eren aquí. A 20 sous vos puc donar una dosina, diu Carboneret. Si fos de pi a 15 sous i 3 doblers, un quartell lluny d'aquí entenc una sitja que s'estova. Però jo no vol demanar carbon i carbonissa, diu fill de rei, sinó si heu vist una donzella amb un cavallet. No vos puc llevar una maia del preu que vos dic, diu aquell carboner. I què me'n direu? I el fill del rei bé el va preguntar en aquella pòlissa de carboner, però no el pogué treure del carbó d'usina i del carbó de pi. A la fi, gira en cor cap a la seva contarona aquella fada. Quan la veia el sentir, digué, ai, beneit, aquell carboner era el cavallet i aquella sitja era nadent d'or. Si els vols aplegar, ja pots tornar a ser partit per els mateixos passos, no sé què ansi de donar llendera en el cavall i en veure senya d'ells los estigui alerta que no li tornin passar per maia. I el fill del rei ja torna a ser partit per els mateixos passos i ha la llendera en el cavall i el cavall de quatre és tant com en podria treure. Com va fer de 7 dies que corrien, el fill del rei madestria lluny ben lluny un embalum que li sembla una dona amb un cavall de vora una figuera i d'allà cap a ells. Sobretot, ho eren a dent d'home lo cavallet que reposaven de vora una figuera cansats i morts de fugir. I què fa el cavallet? Torna una hortolana i fa tornar a dent d'home una cini i un parell de corterades d'hortolissa. Arriba el fill del rei i quan me veu aquell hort, allà a cop en sec, romanen los cavalldrets, i ja em vesteja l'hortolana amb aquestes. Alabat sia Déu! Per a sempre sia alabat, diu l'hortolana. I no me diríeu, germaneta, diu fill del rei, per on han pres aquella dona amb aquell cavall que hi havia no fa gaire de vora aquesta figuera? Aquest preves, diu l'hortolana, si tan encarat hi estau de dur-vos-ne, els m'haureu de pagar a 6 doble la dotzena. Perquè sabeu quin ra de preves? Pau, pau, l'os per un gust, vereu si cruixen. Ara, les auberginis, dues per una traseta, i me feis contenta si no les preniu perquè entendré més. Però si jo, germaneta, diu fill del rei, no vaig de preva ni de pebrons, ni d'auberginis, ni d'auberginions. Jo, lo que vos deman, et si sabeu per on ha pres aquella dona amb aquell cavall que just ara s'ha de vora aquesta figuera. Sobretot, diu l'hortolana, de franc les vos don, preves i auberginis. Si ja porten, trobau que siguin tant de primera per un mateix preu. O fill del rei se cansà de preguntar aquella hortolana sobre nadent d'or i el cavallet, però no la va por a treure mai du prever de les auberginis i de més que ha reportat. A la fi va comprendre que tot era temps perdut i que no tenia altre remei que tornar-se'n en aquella veieta a veure si li donava cap altre camí. Se n'hi torna i quan la veieta el sent s'exclama: ja ho va ser, beneit, vossa altesa. Aquella hortolana era el cavallet. Aquella cini i l'hortolisa eren a dent d'or. Si els vol aplegar, ja pot tornar a ser partit ben de pressa per un mateix els passos i no es cansi de donar llendera i de córrer. I el fill del rei ja se torna a posar dalt del cavall i vengui llenderada i altra i aquell cavall d'allà ben de quatres. Quan va fer 27 dies que corrien, m'afina ben lluny, una cosa com una dona i un cavallet de vora un pou. I ja ho crec que el fill del rei endreça el cavall cap a ells més que de pressa. I què me'n direu? I ho va ser nadent d'or i el cavallet. I què fa aquest? Torna un escolanet i fa tornar nadent d'or una esglesieta amb un campaneret i una campana, toca qui toca missa, dinyadín, dinyadín, dinyadín. Però ho fer comptes, com degué romandre el fill del rei davant aquella endemesa, no veient ningú nat més que aquell escolanet, ja s'hi acostes com a tel·lo. Alabat sia Déu. Per sempre s'hi alabat, diu l'escolanet. No em diries cap a on ha pres aquella dona amb aquell cavaller que just ara eren de vora aquest pou? Lo que se diu la missa, diu l'escolanet, ara mateix em poro oi, el capellà ja està revestit. No és això lo que te deman, diu Fido Rei, sinó si saps per on ha pres aquella dona amb aquell cavallet. No vos ho creieu, diu l'escolanet, que el capellà se vulgui despullar dos ornaments per confessar-vos? Ja sou vingut més prest. Vaja, haureu d'esperar que hagin dit la missa. Supos que tampoc no vos deu caure de la post. I què me'n direu? I el fill del rei no em va poder treure altra sentència d'aquell dianxa d'escolar, sinó de la missa d'ho confessar i d'ho confessar i la missa. No tenc altre remei, va dir, que tornar-me'n a la veieta. Veiant si m'adonarà cap altre remei. Dit i fet, se n'hi va i la veieta quan el sent s'hi exclama. Ai, que ho va ser de beneit i beneit, vossa altesa. Aquell escolar era el cavallet i aquella esglesieta anadent d'or. Mentre ella vagi amb aquest cavallet, me sembla que no l'haurà a cames. Aquí el fill del rei va dir, qui no es cansa, el cansa. He començat a cercar aquesta lota i jo l'arribaré a trobar o que hauré mort. No es domos tornar enrere. Sobretot se torna a posar damunt el cavall, hi ha llallenderada i altra, i el cavall llongo i altra llongo i de quatre tant com em podria treure i de d'allà. Quan va fer 37 dies que corrien, Colombre lluny ben lluny un embalum com un cavall i una dona davall un pi i cap a ell s'ha dit, i què me'n direu? I ho va sanar dent d'oi el cavallet que li diu a ella, posa't de pressa damunt mi, que ara va la darrera prova que poden fer, de pressa. Nadent d'or, bota damunt el cavallet, s'aferra fort i parteixen ben a canalats i de d'allà. Però el cavall del fill del rei corria més. Sempre les prenia avantatge i el cavallet nadent d'or de d'allà i l'altre cavall en el fill del rei darrere, ja tallat, ja t'atenc, i què fa el cavallet? Quan va veure que el fill del rei ja li anava tan prou que quasi li arrambava la coa, amb veria alçada de cul i cossa de veso barrant del fill del rei, la pleia de ple en ple, i un clau de la ferradura li fa botir una dent, i la cabota d'aquest clau queda encletxada enmig de les dents veïnades, i s'hi encletxa tan fort que li va romandre allà enmig perquè el clau s'hi va rompre. I què me'n direu? I aquest clau era d'or, i la seva cabota encletxada enmig d'aquelles dues dents d'un barran d'un fill del rei li servia de dent, com dos i dos fan quatre. I el fill del rei ja tenia una dent d'or. Ja tenim lo que cercàvem, diu el cavallet. Ara ja podem posar forqueta. S'aturen i se'n van al fill del rei, que s'havia hagut d'aturar d'un mal de cap d'aquella cosa que li havia fet una dent d'or. Li afina la dent d'or i li diu tota xavarella. Mira, ara mos podem casar. Mo mare me deixà en el testament que me faria borda si no me casava amb un qui tingués com jo una dent d'or. Perquè tu no en tenies cap, jo no me podria casar amb tu. Per això vaig fugir de que vostre en lo cavallet, que és una ànima encantada que mo mare me deixà. Ell és qui m'ha tret d'un sense fi de perills que he correguts. Ara, tu digui la teva. Però ho fer comptes quins ulls devia badar o fi del rei quan sentia aquelles comandacions. Quina cosa més ben pegada, va dir ell. Quina cosa més ben agraïda. Oh, sí que te vull, dent d'oreta. Per casar? Massa que sí. Per això plorava l'al·lot. Sobretot, i ell li estrengueren tots dos cap a ell, cap a el rei, i quan hi foren, enrengaren la cosa per un casament i dins tres dies se va fer l'esclafit. Se casaren, o fill del rei i nadenda, i venguen unes noces de pinyol vermell i festes i més festes i sarau per llarg. I encara som vius, si no som morts, i en el cel mos vegem tots plegats. Amén.